fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Joan Vinyoli, Terrassa d'Octubre. Va ser clement la intimitat d'octubre, ple de núvols desfent-se del costat de mar, mentre veia passar vells caminants del somni pel ciment adormit de la ciutat fumosa. Va ser llavors que vaig buidar una copa de fred morat, perduda la mirada. Què vols, hivern? No pas la mort, encara que em mires, ulls d'acer, de fit a fit. Un llarg udol de vent fa que freturi del tot ajut. Les fúries em turmenten. S'han esvaït els estàndards del somni. Soc sol, hivern i groc i despullat. Joan Vinyoli, Terrassa d'Octubre.
Som Terra, amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui parlem amb conversa slow amb l'Anna Tresserra, professora de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona i impulsora del projecte audiovisual Què i com menjar durant el càncer. Ho farem també amb el Llorenç Ricou, és cap dels agents rurals a Lleida, i ho farem sobre la campanya forestal que ha finalitzat amb 149 incendis i menys de 100 hectàrees cremades, la millor dada en l'última dècada. I finalment ho farem amb la Mariona Ferrandiz, és investigadora del CREAF, ecòloga, i li preguntarem pel seu estudi sobre els dialectes de les marmotes, tal i com ho sents. Vinga, som-hi!
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
Quan es diagnostica un càncer, al pacient se li presenten molts interrogants sobre el tractament per fer front a la malaltia, sobre el nou dia a dia, sobre la nova vida, també sobre una nova manera d'alimentar-se. Una bona alimentació és essencial per garantir un bon estat nutricional per tolerar tots aquests tractaments oncològics. El projecte audiovisual Què i com menjar durant el càncer neix de la proposta realitzada per la professora i investigadora de la Universitat de Barcelona, l'Anna Tresserra, i l'investigador i professor de la Universitat de Barcelona també, Raül Zamora, basada en la seva experiència personal i professional en el camp de l'alimentació i dels tractaments oncològics. Al projecte Què i com menjar durant el càncer s'hi han incorporat també la xarxa de comunicació local, la Fundació Alícia, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat de Barcelona. Què i com menjar durant el càncer té com a objectiu donar pautes senzilles i pràctiques per ajudar a la gestió diària de l'alimentació durant el tractament de la malaltia en persones adultes. Avui, conversa slow amb l'Anna Tresserra sobre el projecte audiovisual Què i com menjar durant el càncer. Anna Tresserra, professora de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona i també impulsora d'aquest projecte, Què i com menjar durant el càncer. Molt benvinguda. Què tal? Com anem? S'ha tancat el dia
Gràcies.
5 d'octubre, no?
Sí, sí, sí. La data.
La data.
Màgica.
Què és el que passarà a partir del dia 5 d'octubre?
Bé, a partir del dia 5 estaran disponibles tots els continguts d'aquest projecte de què i com menjar durant el càncer, a través de la web i també a través dels mitjans audiovisuals.
Doncs anem a PAMS, volem conèixer aquest projecte, d'acord? Però primer li hem de preguntar si hem de menjar d'una manera molt diferent abans que se'ns detecti un càncer o després de fer-ho. Hem de menjar d'una manera molt diferent?
A veure, abans i després, dependrà una mica del tipus de càncer. Clar, hi ha càncers que afecten molt més a la nutrició que d'altres. En general, les pautes per no tenir càncer és mantenir una dieta saludable. Podríem pensar en una dieta tipus mediterrània, on predominin fruites i verdures, fruits secs, oli d'oliva, on hi hagi un baix consum d'aliments ultraprocessats, consum moderat de carn. Això seria la dieta saludable per excel·lència, ja no només per protegir del càncer, sinó per protegir de qualsevol altra malaltia crònica. A part d'això, fer vida saludable vol dir poder fer exercici físic, dormir, descansar, no? Viure en comunitat. Però realment no hi ha una dieta patró que serveixi per prevenir del càncer. Això, tant de bo.
Tant de bo. Clar, però sí que hi ha una dieta que pot ocasionar més càncers. És a dir, l'alimentació pot ser una prevenció? Si no mengem bé, podem tenir més riscos?
A veure, ja el càncer té molts factors. I jo no soc una experta en càncer, més enllà d'haver-lo patit. Hi ha molts factors. Hi ha alguns estudis que relacionen el consum de certs aliments en grans quantitats amb un major risc de tenir càncer, per exemple, les carns vermelles o les carns processades, però cal destacar aquí, cal especificar que no vol dir que menjar carn vermella produeixi càncer. Són coses diferents. Jo entenc que a vegades els estudis són difícils d'entendre, perquè has d'estar una mica posat en el món per treure unes conclusions, i els titulars a vegades fan mal en aquest sentit. Però el que diu aquest estudi és que, bueno, diversos estudis han sortit en aquest sentit, que la gent que consumeix molts aliments ultraprocessats o molta carn vermella, carn processada, té més risc, té més probabilitats de tenir un càncer. Que això no vol dir que el provoqui, no és una causa-efecte. Simplement és... tens més probabilitats, però és que tots tenim probabilitats de tenir
un càncer. És una loteria en molts aspectes, oi?
Clar. Sí.
Però apuntaves coses molt interessants ja, Anna Tresserra. Una, per exemple, és aquesta, que estem infoxicats. Tenim tanta informació que no en tenim, no? Per això és molt interessant aquesta web que publicareu, i també a través de la ràdio i de la tele, per explicar què menjar durant el càncer. Et volia preguntar si hi ha una alimentació que ajudi els efectes a pal·liar, els efectes secundaris del càncer, o bé ajuda als tractaments per combatre aquest càncer.
Val. Nosaltres hem enfocat aquest projecte per ajudar a les persones que estan en tractament i que, derivat d'aquest tractament, tenen una simptomatologia que els afecta en la seva forma de menjar. És a dir, no és tant una alimentació per superar una quimioteràpia, sinó la quimioteràpia et portarà a tenir uns efectes secundaris, alguns que implicaran la forma de menjar i altres que no tenen res a veure. Però tots aquells que limiten o perjudiquen a l'alimentació, sí que intentem donar eines als pacients perquè puguin menjar de la millor manera possible. Perquè és que tampoc és que hi hagi una alimentació patró que serveixi per tothom, perquè s'ha de tenir en compte aquí que els efectes secundaris, que van canviant. Cada setmana pots tenir-ne un de diferent. Pots tenir-ne diversos alhora, cosa que complica moltíssim més la logística a l'hora de menjar. I que també el que volíem, perquè això és un problema que jo em vaig trobar i que vaig pensar que molta persones segurament s'hi trobaven, és que a tu donen a l'hospital pautes nutricionals. El que passa és que de les pautes nutricionals a l'alimentació real hi ha d'haver una traducció, no? O sigui, tu et diuen, has de menjar doncs més calories, per exemple. Has de menjar... intenta limitar el consum de carn i menja més d'això. Però, clar, tu després això ho has de traduir en una recepta. Clar. Has d'acabar anant a comprar què compres, no? I com ho cuines, per exemple. Perquè potser et diuen has de menjar més carn, però no saps com fer-la perquè te la puguis menjar realment. Llavors, el que volíem en aquest projecte era com ajudar en aquest aspecte, en traduir una mica els consells nutricionals en algo més pràctic, més tangible.
Doncs també ho ha aconseguit, que no sé si desitjat o no, posar sobre la taula aquest tema que segurament ha estat tabú, com molts altres temes de càncer, que són tots els efectes secundaris vinculats amb l'alimentació, etc., que generen els tractaments contra el càncer, no? Perquè d'això tampoc se'n parla gaire, no?
No. Jo, la veritat és que abans de patir-ho jo mateixa no ho sabia. Jo no sabia que hi havia tants efectes secundaris relacionats amb l'alimentació. La gent coneix la caiguda del cabell, per exemple, però potser no és tan... perquè és el més visible, realment. No? Jo ho entenc, és fàcilment detectable. Però la gent no sap el que és una mucositis, per exemple. I és un problema que t'afecta a l'hora de menjar. O què és una xerostomia. O què és una disfàgia. Tots aquests problemes que pots tenir durant el tractament, clar, necessiten d'unes pautes molt concretes. I això és el que hem intentat. Hem intentat, en primer lloc, explicar aquests efectes secundaris perquè la gent entengui què són i que potser quan ho sentin, no sé, com a mínim ja tinguin una idea o si ho han sentit que puguin arribar a entendre, perquè a vegades a la consulta aquestes coses no es pregunten. Clar. I després tu vols buscar-ho quan arribes a casa. I també doncs donar això, parlar dels falsos mites, perquè també passa molt que quan et trobes en aquesta situació doncs tothom et dona consells o amb tota la bona voluntat del món, però a vegades no tenen cap fonament científic. O si busques per internet, el que hi ha a la xarxa és informació que no saps quin és l'origen, no saps quina és la fiabilitat, i cal també, pot ser que això et comprometi la teva alimentació.
Clar.
Amb la qual s'ha de...
Clar. Doncs explica'ns quins són aquests efectes secundaris els més freqüents. Ara estava pensant, per exemple, que de vegades hem sentit que s'ha de menjar gel, no? No sé, aquest seria un efecte secundari que, no sé, amb què es palia, amb gel, però l'efecte secundari quin és? Per exemple, poso un cas. Però això et deia, que hi ha molt desconeixement, ens quedem només amb alguna anècdota, és un tema que se'n parla encara molt poc, i a través del menjar durant el càncer.cat també podeu explicar que hi ha molts efectes secundaris que no es coneixen.
Sí, exacte. Mira, et diré els que nosaltres hem tractat. Per exemple, la pèrdua de gana. És una anorèxia que dura gairebé durant tot el tractament. No tens ganes de menjar. Un altre problema són nàusees i vòmits, que aquest és bastant conegut.
Sí.
Pots tenir restrenyiment o pots tenir diarrea. Pots tenir mucositis, aquests també es coneixen. Però també en parlem. Mucositis...
Què és això de la mucositis?
Sí, això és una inflamació de la mucosa de l'interior de la boca que el que fa és que surtin com unes llagues a dins de la boca. I això fa... el problema que té és que fa molt de mal. A part de que es poden infectar, fa molt de mal aquestes llagues. Llavors hi ha molts aliments que no te'ls pots menjar. Has de limitar el consum de... O sigui, la sal molesta molt, les espècies, tot el que és dur, és bastant limitant. La disgèusia, potser la gent no sap pel nom el que és, però sí que segur que notarà, que és, o sigui que li sonarà si dic que és el gust metàl·lic. pacients oncològics molts cops noten un gust metàl·lic a la boca que és molt incòmode. Després les disfàgies a sòlids i a líquids, que és no podem passar. No, dificultat per empassar o bé aliments sòlids o bé aliments líquids. I em sembla que no me'n deixo cap.
Tu vas tenir...
Aquests són els efectes secundaris que hem tractat.
I et puc preguntar si vas tenir aquests efectes secundaris o algun d'ells? Ja m'has dit que algun sí.
Em sembla
sí.
que, excepte la disgèusia i les disfàgies, tampoc, tots els altres sí.
I vas fer tu aquesta búsqueda de trobar aquestes receptes que et poguessin anar bé, en tant, doncs, això, que ets professora de Ciències de l'Alimentació?
Sí, jo ho vaig intentar, però, clar, quan estàs malalt no estàs en condicions de buscar informació, perquè no tens el cap per fer-ho. Bé, almenys parlo per mi, potser a altra gent no li passa. Però em vaig trobar bastant perduda en aquest aspecte. I al final el que vaig anar fent és provar coses que la gent em deia, altres pacients. O sigui,
altres
va ser un boca a orella. Sí. Mira, doncs a mi em va bé el cogombre. O prova el cogombre. Vinga, prova el cogombre. Mira, doncs sí, és veritat, va bé. A mi per això em va bé la menta. Doncs vinga, prova la menta. Entre els consells que et donen els pacients i els consells que et donen a vegades infermeria o no, algun metge que t'atén, que en aquell moment no, et troba que estàs apurada, que tens un problema amb això, i llavors ho expliques i et diu prova tal cosa. Però, clar, has de tenir la sort no, de trobar-te amb un pacient que justament estigui passant el mateix que tu i el consell que et doni et vagi bé. Però, és clar, si tu tens un símptoma i ell té un altre, llavors no serà molt més difícil.
I en aquesta búsqueda, Anna, t'has topat amb molts falsos mites, perquè, clar, dèieu que internet està plena d'informació contradictòria, però és que també hi ha associacions, algunes associacions, no?, que es venen com a verdes o que amb plantes sí. medicinals meravelloses, que curen o són antitumorals.
Sí.
T'hi has trobat sovint, amb aquests falsos mites?
Sí, sí, Déu-n'hi-do, també. Sí que em deien moltes coses. Per exemple, que havia de menjar cúrcuma cada dia, sobre quins estris o quines vaixelles es poden fer servir i quines no.
Vaixelles, també?
Sí, sí, sí. Sí. Està, per exemple, l'ús del tefló. Està considerat, per algunes persones, doncs un possible cancerigen. Per tant, hi ha gent que canvia la vaixella. O canvia els... Això sí que té més sentit, que és canviar els coberts metàl·lics per uns de plàstic, perquè com que tens gust metàl·lic a la boca, el fet de posar coses metàl·liques a la boca no ajuda. Però no perquè provoqui càncer, ni molt menys, sinó perquè és desagradable. No, en cap cas et provocarà un càncer, això.
I què fem amb... Perdona,
amb
tots aquests falsos mites, perquè és evident que juga amb la desesperació. Jo he escoltat en primera persona testimonis de persones que s'han begut el pipí dels seus parents. És a dir,
vaja,
que hi ha molta desesperació i si et diuen que has de menjar cúrcuma, tu et menges un quilo de cúrcuma, no?
Exacte. Sí, sí, sí.
Com es combaten aquests falsos mites?
És que, clar, és molt difícil. Jo, i precisament per això que has dit, no? És el punt clau, que davant la desesperació t'agafes a un clau roent. Qualsevol cosa ho provaràs. I el problema és que alguns d'aquests mites no tenen cap conseqüència negativa. És a dir, canviar la vaixella de casa teva pot tenir la conseqüència negativa que has pagat una vaixella nova,
sí,
però
econòmica,
a nivell de salut
i prou.
No et passarà absolutament res. Però sí que, per exemple, el consum de certs aliments, especialment herbes... ara no et sé dir cap exemple concret, però n'hi ha algunes que poden ser perjudicials perquè poden bloquejar alguns dels tractaments. Per tant, s'ha d'anar molt de compte amb aquestes coses, perquè una cosa és que un dia facis una herba, una infusió, posis unes herbes en un pollastre, el que sigui, això no passa res. Però si comences a prendre algun suplement amb molt en grans quantitats, això et pot portar problemes de salut, perquè no estan pensats per prendre en aquestes condicions. I això sí que, clar, s'ha d'anar amb compte. No, no hi ha cap... O sigui, això ha de quedar claríssim, i ja que estic en antena ho aprofito per dir, no hi ha cap aliment que curi el càncer. És que no n'hi ha cap. Tant de bo. Però no, això no existeix. Llavors, per més que la gent digui, si això ja existís, ja es faria servir. La indústria ja ho hauria agafat.
I aliments com, per exemple, herbes o menjar calanchoe, que és plantes antitumorals, això no existeix. Ha quedat claríssim,
no? Existeix.
No existeix.
Existeixen aliments, sobretot fruites i verdures, que porten antioxidants que poden tenir una funció de regeneració de cèl·lules, que et poden anar bé a nivell de salut en tots els aspectes, però no tindran un efecte de curar el càncer. O sigui, això no passarà. No.
Doncs això, no? Que jugar amb la desesperació. I altres substàncies com el MMS, que ara, a més amb el coronavirus, també hem sentit molt a parlar... Això també,
no
creu i ratlla.
Jo no tinc constància de que curi el càncer, no, però és que tampoc el conec perquè ho he sentit, però vaja, no em sembla que hagi de servir per res.
Quan expliqueu les receptes al menjar durant el càncer, no? .cat, aquestes receptes sí. Per combatre aquests efectes secundaris, els productes primers... és millor si són productes frescos, de temporada, ecològics... Productes ecològics també és prevenir o són millors que no, els no ecològics? Perquè aquest també és un tema que està sobre la taula, no?
Sí. Començo pel principi. Productes de temporada i de proximitat, definitivament sí. O sigui, sempre és millor, però en general, perquè els productes de temporada són els que estan en l'estat òptim de maduració, són els que tenen la màxima quantitat de nutrients, a part de que és bo pel medi ambient, és bo per nosaltres. Per tant, és un sí claríssim. Sobre els aliments ecològics i no ecològics, encara calen més estudis per veure realment els efectes positius o no tan negatius, no?, d'un ecològic vers un convencional. Sembla... Bueno, almenys amb estudis que hem fet nosaltres, que els aliments ecològics tenen més antioxidants, més compostos bioactius. I això seria bo. I també és cert que no porten tots els pesticides, herbicides, que porta un aliment convencional. El que passa és que això els aliments ecològics també són més cars i depèn també de la capacitat de cada persona de poder accedir a aquest tipus d'aliments. És a dir, aquí et diria, si pots, aliments ecològics, evidentment sí. Si no pots, no cal obsessionar-se. Durant el tractament no canviarà el fet de... Vaja, bueno, ho estic dient amb molta seguretat i tampoc és que sigui una cosa que se sàpiga segur, però jo crec que no ve d'aquí. És millor menjar més fruita i verdura i menjar més sa, si pot ser ecològic, bé, i si no, almenys que tinguis l'opció de menjar-ne.
Doncs menjar més fruita i verdura i menjar més sa. Què vol dir menjar més sa? Menjar menys carn? És allò que ens explicaves al principi? Dieta mediterrània, seguim. Oli d'oliva...
Exacte. Tenim la sort d'estar en un entorn on l'alimentació i el tipus d'agricultura ens és molt favorable. Llavors, val la pena aprofitar-ho. Tenim tota l'època, durant tot l'any, tenim fruites, verdures i tubercles i tot disponible. I això passa a pocs llocs. I jo crec que hem d'aprofitar-ho i menjar això. I, evidentment, també carn, peix, si la teva opció és menjar-ne, endavant, sense passar-se, però no hi hauria cap problema fer servir l'oli d'oliva sempre i no sé, em sembla que no em deixo res, potser fruits secs també.
I et volia preguntar, Anna, ja per acabar, si una vegada doncs, això superat el tractament, t'has quedat amb alguna de les receptes i les continues fent, perquè és que són boníssimes. És més, a la pàgina web,
sí.
No? Trobem el pas a pas i, escolta, evidentment,
clar.
Si tenim un efecte secundari, doncs ens anirà molt bé, però si no tenim càncer, no tenim cap efecte secundari, un pa de pessic de pastanaga i poma també ens vindrà molt de gust de prendre'ns-el, no?
Efectivament. Jo, clar, com que aquestes receptes han sortit un cop jo ja havia passat la malaltia, no les he fet servir durant el tractament, però les he fet servir després del tractament i són boníssimes. Ja vam pensar en fer receptes que no semblessin receptes de malalt.
De malalt.
Perquè és la gràcia,
clar.
No? De
sí.
Fer una recepta que entri pels ulls, perquè el menjar, el primer, és que entra pels ulls i després ja pel paladar, però totes les receptes les podries trobar en un restaurant.
Doncs Anna Tresserra, enhorabona per aquest projecte. Ni treballeu la Fundació Alícia, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat de Barcelona, també la xarxa. Moltes gràcies, ho seguirem i ho seguim. Ho podem fer sempre que vulguem a través del web menjadurantelcancer.cat i a través de les teles i les ràdios locals. Molta sort i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Som Terra, amb Billy García.
El 2020 a Catalunya ha finalitzat amb un balanç d'un total de 149 incendis forestals, les millors dades pel que fa a incendis de l'última dècada. Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons les dades provisionals elaborades pels agents rurals, han cremat a Catalunya un total de 90 hectàrees en aquest tipus d'incendis, de les quals 49 corresponen a terreny forestal i 40 a zones no forestals. Dels 149 incendis forestals durant la campanya 2020, 126, un 85% del total, han cremat menys d'una hectàrea abans de ser extingits. Parlem amb el Llorenç Ricou, cap dels agents rurals de Lleida, sobre aquesta campanya forestal, amb les millors dades de l'última dècada i també li preguntarem sobre la temporada de caça. Llorenç Ricou, cap de l'àrea regional del cos d'agents rurals a Lleida, benvingut. Què tal? Com va tot plegat?
Bon dia. Anem tirant, que diuen.
Bé, anem tirant i amb unes
sí.
Temperatures baixes, de cop. Ja estem a la tardor,
sí,
ara
cop.
Sí, eh?
Ara sí.
Avui volem sí. Parlar amb vostè sobre la campanya forestal, que bé, són unes xifres i unes dades per celebrar. No? Un any
sí.
Podem dir que ha anat molt, molt bé. Quines són aquestes xifres, aquestes dades?
Bueno, ha sigut aquest any, juntament amb el 2018, doncs són els de més de 30 anys que no havia tingut una situació tan baixa en nombre d'incendis, sobretot, i especialment aquest any perquè bueno, no hem tingut 149 incendis a Catalunya. Això vol dir que estem per sota de la mitjana de molts anys, i d'aquests 149 no s'ha cremat, no m'ha arribat a les 100 hectàrees forestals, o sigui, no és 49 hectàrees forestals. Això significa que la majoria dels incendis han sigut de menys d'una hectàrea i que bueno, s'ha sigut molt, molt eficient tant en la prevenció com en l'extinció.
O sigui que aquí ha jugat molt a favor la prevenció.
Sí, la prevenció sobretot. Tot i que veníem d'una primavera que ha plogut molt i fins a primers de juliol doncs, tenia una situació bastant controlada, però a partir del 7 de juliol fins ara al mes de setembre no havia caigut una gota d'aigua pràcticament a Catalunya. Eh? Llavors això ens va ficar en una situació de risc elevat, sobretot aquí a Ponent. A Ponent, a Lleida, és la demarcació, bueno, les comarques de la Plana de Lleida han sigut la demarcació de Catalunya on hem hagut d'activar el pla alfa dos més dies durant l'estiu, i això significa que han tingut un risc elevat. El que sí que ha sigut sorprenent és que hi ha hagut molts pocs inicis. Això vol dir que està funcionant la vigilància i la prevenció.
Anem a pams, perquè ens deies que ha estat una primavera molt, molt plujosa, també una primavera marcada pel confinament, i això també ha fet doncs l'altra part, no? Que el sotabosc creixés moltíssim, que els marges també estiguessin doncs, molt plens de matolls, però s'ha fet una feina de prevenció per evitar aquests incendis. Per tant, una primavera plujosa, això té pros i contres, podríem dir.
Sí, sobretot la contra és la quantitat de vegetació arbustiva i prima que s'ha fet a tots els boscos. Tenim boscos i aquest, tota aquesta vegetació que es va fer tota aquesta primavera fins a finals de juny, que va fer un temps ideal, després se va anar secant i han tingut tot el mes d'agost, sobretot, amb un risc bastant elevat per culpa de tota aquesta matèria prima que tenim a sota els boscos. Però, clar, si no hi ha la primera injecció, que és la que inici el foc, pues això pues estalvia molts maldecaps.
Clar. I això de detectar precoçment aquests incendis, això és per les persones, els agents rurals que estan vigilant durant l'estiu, també?
Bueno, nosaltres aquí fem unes campanyes específiques, aquí sobretot a Ponent, a Plana de Lleida, la campanya de la sega. La sega, com sabeu, és un element que a les nostres comarques, sobretot l'Urgell, Segarra, Noguera, bueno, pràcticament a totes les comarques d'aquí de la Plana, tenim molts camps de cereal. És una activitat que es fa molta, amb altes temperatures, amb maquinària que cada vegada més sofisticada i cor més, i això pues, té un perill. Aquí vam ficar nosaltres un servei especial de vigilància de detecció precoç per intentar evitar, sobretot, que es cremen els cereals i que d'aquí passés al bosc. Uh-huh. I això ha donat resultats. Hi ha hagut molt pocs focs, pràcticament tot ha sigut per causes mecàniques, per temes de màquines, i no s'ha cremat pràcticament... Bueno, no ha arribat als 50 hectàrees en tota Catalunya, o sigui, on hi ha 250.000 de cereal. Això vol dir que la prevenció ha funcionat, i molt.
I aquesta prevenció com es feia? Quan parli d'aquest tipus de prevenció, a què es refereix?
Bueno, nosaltres són campanyes que fem específiques, pel tema del cereal, doncs tenim unes unitats especialitzades que porten aigua, que a la primera arribada es tracta d'arribar el més aviat possible al conat que hi hagi i pagar-lo abans de que s'escapi. A més, també ha anat molt bé la pagesia, les nostres agricultors, tots porten els mitjans ja pràcticament amb la seva capacitat d'extinció i han salvat les màquines i que també s'escampi pel camp. Això d'aquí és gràcies al món agrícola perquè s'han ficat les piles en aquest tema i la cosa està funcionant molt bé. De fet, aquest any s'ha cremat com a molt dos màquines.
Perfecte. I d'altra banda, també el que sí que detectem amb el canvi climàtic i cada vegada aquestes calors més puntuals i grans és que hi ha més dies de risc. Aquest any també hi ha hagut més dies de risc que no pas en altres anys? Van augmentant?
Bueno, l'any passat hi va haver més dies que aquest any. Però si mireu, no sé si us ha passat la nota de premsa avui, si mireu les plans alfa, veureu que hi ha hagut bastantes setmanes, sobretot des del 7 de juliol fins al 10 d'agost, pràcticament, aquí baix a la Plana hem tingut totes les comarques de Ponent en pla alfa 2. Això és un pla alfa que significa que està en roig el mapa i que qualsevol indici pot generar un gran incendi, especialment a les comarques que hi ha també molta massa forestal, com pot ser la Noguera. Uh-huh. Això, doncs, la millor solució és que no hi hagi l'inici i no hi ha hagut pràcticament molt pocs inicis, i aquesta ha sigut la clau.
D'acord. Doncs felicitats per la part que us toca també, no?, i per tota aquesta feina ben feta que s'ha fet, que bé, s'ha vist recompensada. Avui volíem aprofitar, Llorenç Ricou, ja que vostè és el cap d'àrea regional del cos d'agents rurals a Lleida, que ens expliqui com està anant la temporada de caça. I sobretot ens agradaria que ens expliqués com està el tema dels conills i dels porcs senglars, que amb la pesta porcina sobrevolant suposo que deu ser un tema que també preocupa molt al sector de la pagesia i dels grangers.
Bé, el tema dels conills, igual com el tema del senglar, el coronavirus ens ha complicat bastant la vida, perquè l'any passat, bueno, aquesta primavera passada, sobretot el mes de març, que encara s'hagués pogut caçar el senglar i el conill, doncs al moment que van decretar l'estat d'alarma es va aturar tot. Això va durar dos mesos que la fauna va acampar com va voler. Mentre va durar l'estat d'alarma no es va pràcticament caçar, només caçaven els agents rurals en zones molt conflictives on hi havia molts danys, però no caçava ningú més. Després, sortosament, quan s'ha aixecat l'estat d'alarma, van poder començar a caçar els caçadors. Tot i això va en plena època de reproducció, doncs ha generat que ara ens estem veient, que sobretot amb conills, pràcticament tenim algunes comarques que tenim plaga. Plaga vol dir que no hi ha manera de controlar la població. I amb senglar, aquest any, doncs, entre que es va plegar més aviat a la primavera i ara ens trobem que hi ha hagut unes plantacions enormes de blat de moro, de panís, a tota la demarcació, principalment aquí a la Plana, ara doncs, veiem que hi ha unes quantitats de senglars bastant importants, que intentarem ara, sobretot, dedicar molts esforços aquesta tardor, a mi que es vagi collint el panís, d'intentar baixar aquesta població, perquè si ens entrés, per desgràcia, la peste porcina africana seria un desastre econòmic i total per tot el país.
Això, els que vivim a rural, ho hem constatat, després que ens confinessin hem vist senglars i conills com mai. Ens deies, Llorenç, que hi ha algunes comarques que pateixen més que altres aquesta plaga de conill. A quines comarques es refereix? Quines són les que ho tenen pitjor,
comarca, en aquest sentit? La comarca que ho té de moment pitjor és el Segrià. El Segrià, el que és des d'aquí dalt, des d'Almenar, fins a la Granja d'Escarp, el que és la serra aquesta que hi ha entre l'autopista i l'autovia, bueno, tot això que baixa al Picat, Rosselló, Torreferrera, baixant cap a Aitona, Serós, Soses, tot això és la zona d'on més dany hi ha hagut de conill, sobretot als plantats d'arbres fruiters. D'altres llocs, com a l'Urgell, la Noguera i d'allò, ha sigut amb cereal, principalment el dany ha sigut amb cereal. Però, bueno, tenim també ja el Pla d'Urgell i algunes altres comarques també tenen algunes zones amb bastant més conill del que toqui. Però, doncs, realment, la zona zero, la zona perillosa, és el Segrià.
És el Segrià, el Segrià. Més concret, bueno, no, tot el Segrià,
tota
el que ens explicaves.
Sí.
D'acord.
Sí, sí.
I pel que fa als ports senglars, també és aquesta àrea o s'estén?
Ports senglars a tot arreu, però el que sí és preocupant, estem detectant nosaltres, perquè els pagesos se mos queixen i perquè estem utilitzant drons per mirar els danys que hi ha a les finques, veiem que n'hi ha molts. N'hi ha molts, sobretot al panís dels panissos, i ara aquests animals, pues, hem d'intentar, a mesura que anem collint panissos, anar-los eliminant, i aquí donarem sobretot un esforç molt fort, tant pels pagesos que ens han d'avisar com pels caçadors d'aquí del territori, que no hi són massa acostumats a caçar aquí baix el senglar, perquè no era la població, no era la caça que més practiquen, sinó que practiquen aquí la caça menor, principalment. Però ara s'hi hauran de ficar perquè hem de mirar de baixar aquesta població al mínim, perquè en tot cas no hi hagi possibilitat que entri la peste porcina africana aquí.
D'acord, doncs com us organitzeu? Són els pagesos els que es posen en contacte amb agents rurals?
Els pagesos són els que ens hauran d'avisar la més aviat possible, ja no detecten que hi hagi colles de senglar, i a partir d'aquí nosaltres amb els caçadors organitzarem, amb la federació també s'hi ha implicat, la Federació de Caça de Lleida, organitzarem batudes per ser el màxim efectius per eliminar aquests animals. Perquè hem de mirar de baixar la població com sigui, perquè aquí es parlava molt de que estava bastant regulada aquí a Lleida, però ara ens hem trobat amb això, que han criat molt bé, han tingut molt de menjar, i ja els han plantat molt panís aquest any, que, bueno, hi ha hagut anys que no hi ha tant, però aquest any hi ha molt, i això ha facilitat que totes les cries anessin bé, i ara doncs, hi ha unes colles bastant importants de senglar, que hem de reduir com sigui.
Altres anys, quan s'han fet batudes, sobretot a les zones... clar, les batudes s'han de fer de forma coordinada perquè per encerclar, no?, una mica els...
Clar, per encerclar, són zones que ja hem de tallar camins, hem de prohibir el trànsit, hem de mirar que no hi entre persones, hem d'assegurar al màxim la seguretat perquè no hi hagi cap accident.
Clar.
I amb això ens complica molt, perquè s'han de fer amb molt de coneixement. I després, aquí, a partir d'aquí, la clau és que el pagès, doncs, quan estigui amb nosaltres, el pagès sigui el que ens digui, doncs, estiguem aquí o estiguem allà, ens estan fent dany aquí, ens estan fent dany allà, nosaltres, aquí, com els agents rurals, hi destinarem els drons és una eina molt eficaç per localitzar-los, i a partir d'aquí intentar-los eliminar el millor possible. I ara també estem esperant que hi hagués, com a mínim, que aquests animals que se pogués aprofitar al màxim la carn de caça, a veure si les empreses s'enrotllen una mica i paguen un preu raonable, perquè d'aquesta manera també incentivarà els caçadors a batre aquests animals.
D'acord. I hi ha bona convivència entre els qui volen disfrutar del cap de setmana de la natura i els caçadors, perquè amb temporada de caça és un possible sí. tema de...
Bueno, sí, no, no, hi tenim zones molt concorregudes, que coincidís que hi va molta gent i també hi ha d'allò, l'únic que hem demanat, sobretot al món cinegètic, els de la caça, els caçadors, de que prenguin el màxim de seguretat, que senyalitzen bé les zones de batuda, de que fiquen gent als camins perquè puguin avisar que no hi entri ningú, i sobretot també als altres, que són els BTT i els que caminen, i els que fan excursions, de que també tinguin una cosa que no s'hi fiquin, que canvien la ruta aquell dia perquè hem de conviure tots. I ara hi ha un trill aquí a les nostres terres. El sector del porc és molt important, dona vida a molts pobles, hi ha molta gent. Si vos entres la malaltia aquí per culpa d'una sobrespoblació de senglars, des de l'Ebre seria un desastre econòmic que nosaltres ho perdrem tot.
Llorenç Ricou, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, per explicar-nos-ho d'aquesta manera tan pedagògica, com sempre. Recordem que és el cap d'àrea regional del cos dels agents rurals, a Lleida. Moltes gràcies, que vagi molt bé i bona temporada. Fins aviat.
A vosaltres, gràcies per la difusió.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Aquells que facin muntanya de forma habitual pel Pirineu coneixen perfectament el so de les marmotes, un crit estrident que, si no estem avesats, podem arribar a confondre'l amb el d'un au rapinyaire. Es tracta, en realitat, d'un crit d'alarma que emeten quan ens acostem massa al seu cau. Un estudi recent, on hi ha participat la Mariona Ferrandiz, ecòloga del CREAF i de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha trobat que els crits varien entre les marmotes de diferents poblacions. D'aquest estudi en parlem amb la Mariona Ferrandiz, ecòloga del CREAF i de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La Vaca Tecnològica.
Mariona Ferrandiz, investigadora del CREAF, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i també experta, perquè treballes en fauna salvatge. Benvinguda al Som Terra. Què tal? Com va tot plegat aquest mig inici de curs escolar?
Hola, què tal?
Bé, doncs va, moltes ganes de que ens expliquis aquest estudi en el que has participat. És un estudi europeu, oi?
Sí, ho hem fet amb diferents universitats. De fet, tot va començar quan jo feia la tesi a Lyon i després doncs, tots ens hem anat dispersant, però hem pogut continuar junts per fer aquest treball.
O sigui que va ser inicialment una idea teva?
Sí. Va formar part de la meva tesi doctoral, entre d'altres, bueno, diverses persones doncs, que estàvem alhora treballant amb les marmotes i vam començar doncs, a recopilar dades.
D'acord. I llavors, què vau fer? Us vau dispersar i vau continuar investigant les marmotes, cadascú des de la seva zona? Entenc?
De fet, el que havíem fet era, durant l'època en què feia el doctorat, doncs vam recollir totes les dades que necessitàvem i després doncs, el que vam fer va ser doncs, treballar cadascú una mica per la seva banda, per anar analitzant doncs, totes les dades que havíem tingut, anar escrivint l'article, que això porta molt temps i per això doncs, hem trigat una mica a publicar aquest treball.
Val. Anem a pams, perquè tinc molta curiositat per saber, en primer lloc, com neix aquesta tesi doctoral, com tens aquest cuquet, aquestes ganes de saber quin és el llenguatge de les marmotes.
Doncs mira, la veritat és que hi havia tot d'informació sobre els dialectes. Els dialectes és una cosa bastant freqüent perquè bueno, sabem que en humans doncs, existeixen dialectes, també coneixem doncs, que hi ha dialectes en ocells, no? En els cants nupcials, per exemple, o en altres animals, però en les marmotes no es coneixia i en altres tipus d'animals que emeten un sistema de comunicació molt particular, com les marmotes, que emeten uns crits molt curts, que els serveixen per alertar doncs, a les seves companyes de que hi ha un perill. Són uns crits, com dic, doncs, molt curtets, molt breus, i doncs, ens vam interessar per saber si hi havia dialectes també en aquest tipus de cant. No, no només això, quan nosaltres els humans parlem o els ocells canten per buscar companys doncs, per aparellar-se, doncs vam buscar doncs, aquesta idea. Si hi havia dialectes en uns crits tan importants per la supervivència dels individus com són els crits que fan les marmotes per alertar-se entre elles.
Ostres, trobo molt, molt curiós, però sobretot trobo molt curiós el procés d'investigació. És a dir, com detecteu que hi ha dialectes diferents? I una altra cosa, perquè ara us heu circumscrit a Europa, no? Però m'imagino que si això ho feu arreu del món, si aquest estudi creixés, podríeu detectar altres dialectes o moltíssims dialectes de les marmotes?
Sí, de fet, els dialectes els podríem, segurament, com hem estudiat només 4 poblacions de marmotes i a les 4 hem trobat dialectes. Llavors, igual doncs, en trobaríem a cada població que anéssim a estudiar. I de marmotes, de fet, no només hi ha una espècie en el món. Nosaltres ens hem centrat a estudiar una sola espècie, que és la que viu a Europa, però a tot el món hi ha fins a 15 espècies de marmota que emeten aquest tipus de crits. I és molt possible doncs, que totes les 15 espècies tinguin també cadascuna doncs, varis dialectes.
I què vau fer? Vau enregistrar els sons i després els vau cotejar? Com heu descobert?
El més difícil era bé, poder estar a camp i poder tenir temps per aconseguir aquests crits. No? Per fer-ho, el que fèiem era havíem de posar uns micròfons allà on viuen les marmotes, a prop dels seus caus, per poder doncs, deixar el micròfon gravant en on. I després el que fèiem era espantar les marmotes doncs, a través de nosaltres mateixos, que anàvem corrents cap a les marmotes per simular una ocasió de perill, o bé utilitzàvem també gossos que ens ajudaven doncs, a fer aquest perill. Llavors, doncs, el simular aquest perill, el que feien doncs, era, evidentment, de tant en tant, percebien aquest perill, cridaven i nosaltres teníem aquest son registrat. Amb tots els sons que vam anar enregistrant de cada una de les poblacions, perquè necessitàvem obtenir diversos crits de la mateixa població, necessitàvem almenys uns 20 o 30 crits per cada població. Un cop els teníem, el que fèiem era processar cada un d'aquests crits a través d'un programa informàtic que es dedica a analitzar doncs, els sons i extrèiem tot un seguit de paràmetres que ens permeten fer una anàlisi després per saber doncs, com són aquests crits. No? I si aquests crits són iguals entre, doncs, suposem un crit de la població doncs, de la Cerdanya, si el comparem amb un altre crit de la població de Cerdanya, veiem que aquests crits eren similars. En canvi, si comparàvem un crit de la població de Cerdanya amb un crit de la població del Ripollès, veiem que aquests crits eren diferents, tenien característiques diferents.
I la següent pregunta és, s'entendrien una marmota de la Cerdanya amb una marmota del Ripollès?
Doncs nosaltres el que hem trobat són indicis de que segurament no s'entenen. El que vam fer una vegada vam saber que, no, que teníem aquests dialectes diferents, el que vam fer va ser agafar aquests crits i portar-los una altra vegada a cada una de les poblacions. Llavors, a cada població el que fèiem era, doncs, quan convenia, fèiem sonar un crit de la població aquella mateixa o bé d'una altra població. I el que vèiem era que quan les marmotes sentien el crit de la seva població, el que feien era doncs, mirar una mica, però es quedaven quietes, no fugien. En canvi, quan sentien el crit d'una població de fora, de qualsevol de les altres poblacions, el que feien era marxar molt ràpid cap al seu cau. I això, el que pensem és que el que vol dir és que segurament quan senten el crit d'un individu de fora de la seva població, saben que està passant alguna cosa, però no acaben d'entendre allò que està passant i el que fan és doncs, marxar per si de cas. si de cas, per si de cas hi ha un perill, jo potser no he entès gaire bé el missatge, però per si de cas hi ha un perill, m'amago i doncs, després ja miraré què passa. Uh-huh. En canvi, quan sentien les marmotes doncs, de la seva pròpia població, ens sembla que el que feien era entendre, podien entendre el missatge, però a l'observar què passava al seu voltant, no veien cap perill al seu voltant i, per tant, es quedaven sense moure. Uh-huh.
Curiosíssim. Tu treballes habitualment amb fauna salvatge. És difícil treballar amb les marmotes? O la seva, no sé, perquè ens dona la sensació que són molt curioses i que, uh-huh. i que no tenen por, com a mínim, i surten i miren els humans. No sé si és difícil o no treballar amb marmotes.
Bueno, quan parlem de fauna salvatge i especialment de mamífers, en general costen molt de veure. I, en canvi, la marmota es deixa veure molt fàcilment, perquè la marmota és un animal diurn, i és a dir, que fa la seva activitat durant el dia, i, a més, doncs, viu en prats, és a dir, en espais oberts, que no hi ha gaires amagatalls, i, per tant, és bastant fàcil poder-la observar. A més, viuen en grups familiars en uns territoris que s'estableixen, són permanents. És a dir, un dia, si nosaltres volem veure un individu un dia, sabem que l'endemà podem tornar al mateix dia i observar el mateix individu. En canvi, amb altres animals això no passa, no? I és més difícil, primer de tot, detectar-los. De vegades, els que viuen al bosc, per exemple, són més difícils de trobar. O són més mòbils, no? Es van movent, un dia estan aquí i l'altre estan a 10 quilòmetres. No? Això amb les marmotes tenim la sort que no passa i, per tant, tenim un cert avantatge per treballar amb elles.
Aquest estudi l'heu fet durant 4 o 5 anys?
Sí, aquest estudi, que recollir aquestes dades és complicat perquè, a més, doncs, al mateix temps, és a dir, no només treballem per recollir aquestes dades, sinó que en recollim moltes altres i fem, diguem-ne, varis estudis al mateix temps. Llavors, doncs, la recol·lecció de les dades sempre porta un temps bastant llarg.
Uh-huh. I has treballat en altres camps de la fauna salvatge? O estàs fent-ho ara?
Sí, he pogut treballar amb altres aspectes de la marmota, per exemple, doncs, amb temes de genètica, de comportament, doncs d'aparellament, de com els afecta el canvi climàtic, i també he treballat doncs amb altres espècies de fauna salvatge doncs que viuen per aquí. Uh-huh.
Segur que el canvi climàtic els hi afecta, no?
Sí.
Et volia preguntar també si aquesta primavera, quan ens van confinar i no sortíem ningú de casa, que no sé si és certa, no sé si això és llegenda rural, no urbana, rural. Uh-huh. Sí, deien que els camps i els boscos estaven, pues, evidentment, molt tranquils, sense activitat humana, i que, per tant, els animals que hi viuen doncs, també estaven menys estressats. No sé si això és cert o no, si tu ens ho pots corroborar. I a l'inrevés, una vegada ens hem desconfinat, que tothom hem sortit a la muntanya, uh-huh. potser hem estressat massa els animals que hi viuen al bosc.
Sí, això ha passat amb moltes espècies, com et deia abans, no? Moltes espècies s'amaguen o viuen al bosc, no? I són difícils d'observar-les, però durant el confinament, que tothom doncs, estava a casa seva, les espècies doncs, que són més, que s'amaguen més dels humans, van tenir l'oportunitat doncs, de passejar o de creuar espais que normalment no fan. No? I per això ens sobtava una mica veure doncs, com espècies que normalment no les veiem les podíem trobar prop dels llocs. No? Les marmotes per això són una mica diferents, perquè com et deia, no? Al ser tan territorials, elles aquest canvi, diguem-ne, no van aprofitar aquest canvi per moure's per llocs que no, per on no passaven abans, però sí que evidentment en els moments en què no estàvem nosaltres a les muntanyes, no? Als prats, elles viuen al voltant dels 2.000 metres, quan nosaltres doncs, no hi érem aquesta primavera, doncs elles no tenien la molèstia que nosaltres els podem causar. En general, els humans tampoc produïm masses molèsties a les marmotes. Igual, el que fem és destorbar-les una estona
Uh-huh. Ja, mentre elles s'alimenten i si elles doncs, perceben doncs, que algú s'apropa massa a casa seva, el que fan és entrar als seus caus. No? Uh-huh. Però en general no es considera que els humans les afectem negativament, perquè fins i tot elles viuen molt a prop doncs, de poblacions humanes, petits pobles, etc.
D'acord.
Però, evidentment, si anem en massa doncs, al costat d'una família, aquesta família doncs, no podrà tenir massa temps per alimentar-se i s'haurà d'alimentar doncs, quan les persones hagin marxat.
Doncs Mariona Ferrandiz, ha estat un plaer escoltar-te. Enhorabona per aquesta investigació que heu fet. Recordem que ets investigadora del CREAF, que també ets professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i que treballes habitualment amb fauna salvatge. Ens ha agradat molt conèixer aquesta història de primera mà, la història dels dialectes que parlen les marmotes. Gràcies. Fins molt aviat. Una abraçada gran.
Molt bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.